Són les 8 del matí, bon dia des de Pals, bon dia a tothom. Senyor Agustí Alcoverro, bon dia.
Bon dia.
El senyor Agustí Alcoverro és el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. No sé si dir-ne que està exercint les tasques de president en funcions per les circumstàncies forçades que tots plegats sabem. La primera pregunta és, en quin estat es troben o quines són les últimes notícies que tingui vostè d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart?
Bé, he pogut parlar ahir a última hora tant amb l'advocat com també amb la família, amb la dona d'en Jordi Sánchez. Està fort de moral, està animat. És cert que hi ha hagut alguna increpació per part d'algun pres de cridar en Viva Espanya, però jo crec que aquesta és una qüestió que institucions penitenciàries farà molt bé de cuidar, perquè només faltaria que hi hagués algun problema. A la presó, les institucions penitenciàries tenen l'obligació de garantir la seguretat física i moral dels presos.
M'imagino que no deuen tenir encara cap indici de quant de temps pot durar aquesta reclusió.
Bé, amb la llei a la mà, la situació és realment molt preocupant, perquè vivim una situació tan estranya que una persona sense judici, sense haver estat jutjada, pot estar a la presó fins a 4 anys. Tenint en compte la manera com treballa la justícia i la seva politització, aquest és un cas greu. De fet, el mateix fet d'haver estat portats a presó sense judici ja no és una pràctica habitual, segons ens expliquen els advocats, i manifesta clarament una actitud, diguem-ne, no imparcial, precisament.
Senyor Alcoverro, Crida per la Democràcia ha anunciat avui a les 10 de la nit que ha anunciat que anunciarà o explicarà a partir de les 10 del vespre accions directes i pacífiques que s'hauran de fer demà a les 8 del matí per obligar l'Estat a reaccionar. Quan es parla d'acció directa, de què estem parlant?
Bé, diguem-ne que no, tampoc no es pot desvelar abans d'hora, no? Però en principi es tracta de demanar a la ciutadania que participi de maneres més actives, és a dir, senzilles, no pas complicades, però que no són exactament la mobilització al carrer que hem fet fins ara.
Exacte, anava a dir, no estem parlant de manifestacions, que és una cosa que ja hem demostrat una capacitat de mobilització enorme.
Sí, ho tenim reiterat, efectivament, i a més el dissabte ens hi tornarem a posar, com sabeu, a la tarda. És a dir, que per tant, en aquest sentit, el carrer serà sempre nostre, però haurem d'aconseguir que més coses també ho siguin.
Senyor Alcoverro, aquest concepte d'obligar l'Estat a rectificar no té por que sigui massa contundent i que algú es pugui agafar aquest concepte portat a l'extrem i que soni a amenaça o que també els puguin acusar de sedició, per exemple?
Bé, arribem a un punt en què, com que veiem vulnerat contínuament la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, la llibertat d'associació, és a dir, arribem a un punt en què, com que vivim en una democràcia de molt baixa qualitat, doncs entenem que el que volen precisament és atemorir a la ciutadania, no? I justament el que cal és una reacció, diguem-ne, clara, precisa, però alhora, evidentment, pacífica i cívica, perquè quedi clar que nosaltres som ciutadans i no som pas simplement vassalls d'una monarquia.
Abans de les 10 del matí, el president Carles Puigdemont ha de respondre a la carta del seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy. No sé si té vostè algun coneixement de quina serà aquesta resposta.
Bé, en aquest moment no en tinc pas cap coneixement concret. Jo entenc que estem jugant una partida que és complexa, que no resol amb una jugada, per dir-ho així, que està més a prop dels escacs que del pòquer, per entendre'ns, i per tant, en aquest joc de nervis, doncs cal seguir gestionant i cal mantenir-se ferm.
Ahir s'obria l'escenari d'una possible convocatòria d'eleccions a canvi de no aplicar l'article 155. Jo em puc imaginar quina serà la seva resposta, però m'agradaria que m'ho digués vostè. Quina és l'opinió que li mereix aquest escenari?
Bé, jo crec que Rajoy avui i demà ha d'anar a Europa i els seus homòlegs europeus li preguntaran coses perquè han vist imatges i comencen a saber què està passant. Aleshores, una sortida endavant és presentar com a alternativa una cosa que d'entrada sona bé, com és unes eleccions. Una altra cosa és que quan analitzes el cas veus que l'únic que està plantejant és fum, no? Però jo crec que és més una sortida de cara en fora per fer veure que el govern espanyol està disposat a fer alguna cosa que no pas una voluntat real de resoldre-ho en un o altre sentit.
Aquesta opció a l'ANC li seria satisfactòria?
En aquests moments el que cal és que el Parlament i el Govern apliquin allò que el poble de Catalunya va votar. Venim d'un referèndum que va costar molt de poder fer, però al final hi va haver les paperetes, hi va haver les urnes, hi va haver el cens, i sobretot, el més important, hi va haver els votants. I aquesta votació es va produir en unes circumstàncies en molts sentits dramàtiques i doloroses, com tothom sap, i per tant aquest és un resultat que té legitimitat i que ha de ser preservat. Per tant, no és el moment precisament de fer unes eleccions, sinó que és el moment de que aquest Parlament i aquest govern apliquin el mandat que tenen, el mandat que es van, diguem-ne, proposar, i que a més doncs, va donar lloc a unes lleis que són les que han permès tirar endavant aquest referèndum i aquesta victòria.
Un dels principals arguments de les veus contràries a l'independentisme és que no representa una majoria social, sí en distribució de diputats al Parlament, però en número de vots, de fet, es parla d'una minoria de persones clarament a favor del sí. Què hi ha de dir vostè al voltant d'això?
Veiem, en primer lloc, primer t'impedeixen votar i després diuen que ha votat poca gent. Això, evidentment, no té cap sentit. És a dir, si no va votar...
Parlava de resultats del Parlament després de les últimes eleccions, eh?
Bé, a les últimes eleccions hi va haver una clara majoria independentista, i si comparem els resultats, o sigui, el nombre de vots que avalen el govern actual a Catalunya, per exemple, el nombre de vots que avalen el govern actual a Espanya, veurem que la diferència és molt notable. De la mateixa manera, aquest referèndum de l'1 d'octubre, malgrat les dificultats, dona uns resultats que són fins i tot superiors per a les forces independentistes que els que es van donar a les últimes eleccions, que són les 27, del 27 de setembre. I això que, com s'ha dit, més de 700.000 persones no van poder votar a la seva mesa. Per tant, en tot cas, si ho van fer alguns, va ser amb un esforç suplementari, que és el de desplaçar-se a un altre lloc, i en un context de poc, com hem esmentat. Per tant, aviam, de números en podem parlar molt, però és molt difícil en una democràcia occidental tenir números que siguin superiors als que podem presentar nosaltres.
Senyor Alcoverro, si ens agafem aquests resultats que li parlava d'aquestes últimes eleccions, diguem-ne, normals al Parlament de Catalunya, es podria dir que ideològicament la ciutadania de Catalunya sí que està dividida en termes d'independència sí o independència no, o independència ja en parlarem. No sé si és una divisió del 50% o en qualsevol cas hi ha dues divisions de tres divisions, diguem-ne, del 30-30-30, per simplificar-ho, si m'ho permet. Pateix per la possibilitat que anar un pas més enllà, ja sigui la declaració unilateral d'independència o unes eleccions constituents, com es parlava ahir, té el temor que això pugui aprofundir, pugui radicalitzar més aquesta divisió que ara és estrictament ideològica?
Aviam, el Parlament de Catalunya, el resultat del 27S, les forces nítidament independentistes i que es presentaven amb un programa, diguem-ne, de proclamar la independència durant aquesta legislatura, van obtenir un 48% dels vots. Les forces que es presentaven en un sentit contrari, no recordo la xifra exacta, però es movien al voltant del 30%. I després hi ha algunes forces, de les quals doncs, en aquest punt no hi havia una posició, i de les quals sabem que una part molt important de votants votaria sí a la independència. No? Clar, per tant, això, el desllorigador, diguem-ne, era dir bé, doncs, si això és el resultat d'unes eleccions on entren també altres criteris de tipus ideològic, de tipus social, etc., doncs el que hem d'anar és a un referèndum en el qual els criteris que entren són clarament el sí o el no. Aquesta és l'opció, no? Ara, si el que m'està preguntant si la societat catalana està trencada, doncs jo no en tinc dades que...
No, li pregunto si pateix que aquest trencament que ara, o aquesta divisió, és que trencament em sembla una paraula excessiva en el punt en el que estem, però li pregunto per si pateix que aquesta divisió d'idees pugui esdevenir en un trencament de relacions entre la societat catalana.
Sí, doncs jo li diria que no. Li diria que no per un motiu ben simple. Perquè aquest és un país que estimem tots, és un país on es viu molt bé i és un país del qual no marxarà ningú. És a dir, que l'endemà de la independència, els que haguem votat sí i els que haguem votat que no, doncs continuarem treballant i continuarem convivint i continuarem vivint a la mateixa escala, perquè, diguem-ne, no es produirà cap tipus de moviment. La sensació és que aquest és un poble molt cohesionat i aquest és un país que val la pena, i que això ho compartim tots. Evidentment, el que haurem de fer, òbviament, tots, és sotmetre'ns a allò que digui la majoria. Si la majoria, doncs, vol una altra cosa, doncs també els que volem la independència ho haurem d'acceptar com és lògic.
Escolti, parlant de majories, el pas previ a aquesta hipotètica convocatòria electoral seria proclamar oficialment la independència?
Bé, la independència ha estat proclamada, el que passa és que ha estat suspesa, no? Per tant, ara, diguem-ne, el que cal veure és quin és el moment idoni.
Estarà d'acord amb mi que aquesta proclamació, aquesta declaració, no ha estat ni publicada al DOC ni ha estat apuntada al diari ordinari de sessions del Parlament.
Bé, diguem-ne que des del punt de vista formal hi ha un seguit d'elements que mancarien, però des del punt de vista de la voluntat política i de la seva expressió, doncs hi ha hagut un pas endavant. El que passa és que aquest pas endavant ha estat tot seguit suspès per voluntat del govern amb la intenció d'obrir processos de diàleg que s'entén que ja no només haurien d'afectar l'estat espanyol, el govern espanyol, que fins ara no ho ha facilitat, sinó també altre tipus d'instàncies internacionals. Aquí ja entrem en una, diguem-ne, alta política o política fina, on òbviament l'Assemblea doncs, no li pertoca entrar en el detall, no? Però sí el concepte que penso que està ben plantejat.
Escolti, creu que té sentit proclamar la independència si no està garantida? O gairebé podríem dir que no es podrà implementar aquest resultat?
Bé, aquesta és una mica la qüestió, és a dir, veure si efectivament és possible o no implementar el resultat. Per tant, aquí hi ha tot un joc, com deia abans, que cal acabar de concretar, però el que també li diré és que el que no és possible és anar endarrere. És a dir, l'alternativa que ens proposa l'Estat no és la tercera via. L'alternativa que ens proposa l'Estat, i ho estem veient cada dia, suposarà un càstig generalitzat per a tots els catalans, tant per als que van votar que sí, com per als que van votar que no, com per als que es van abstenir. I això tindrà repercussions econòmiques, les estem veient cada dia, i repercussions socials i polítiques, i fins i tot culturals i potser lingüístiques. Per tant, alerta, que aquí ens hem de mantenir ferms i hem de seguir endavant, perquè jo no veig que hi hagi cap altra opció viable que signifiqui simplement la supervivència de la nació catalana.
Senyor Cabero, aquesta reforma anunciada, al meu entendre, amb la boca petita, de reforma de la Constitució, això és l'abraçada de l'os?
Si la reforma de la Constitució l'han de liderar, com sembla, el PP, el PSOE i Ciutadans, evidentment el resultat sempre serà un pas endarrere. Per tant, és l'abraçada de l'os i és fins i tot una enganyifa molt barruera, sí.
Ahir en una trobada informal amb diferents persones del món de la cultura a Barcelona, vaig coincidir amb el cònsol d'un país, diguem-ne, d'una potència mundial important, per no entrar en més detalls. Aquesta persona em deia que el seu país no s'entén perquè els catalans estan discutint per un tros de terra.
Per un tros de terra.
Això va afirmar. Deia, el meu país, quan jo parlo amb ells, em diuen que no entenen, i el president del meu país no entén per què aquí s'està discutint per un tros de terra.
Bueno, no sé si és una molt, molt gran potència, doncs...
Ho és, ho és. Ja li asseguro.
Però, escolti, només li diré una cosa.
Una gran potència que, a més, no fa gaire, ha vist com una dels seus estats associats feia un referèndum. Per entendre'ns.
Bé, doncs aleshores m'haurien d'entendre una mica. És a dir, escolti, potser és una terra petita i que no val gaire, però és la nostra, no? Per tant, és el que tenim.
Li pregunto això perquè vaja, és cert que s'estan fent molts contactes per explicar tot aquest procés, però no sé si s'ha arribat a explicar prou, si s'ha arribat, ja ho diré bé, si s'ha arribat a explicar prou o si s'ha arribat a explicar prou bé.
Home, jo crec que explicar ho hem explicat moltes vegades i a tot arreu i repetidament. El que al final, diguem-ne, el que cal, la millor explicació és passar de les paraules als fets, perquè la pedagogia funciona, però arriba un dia que qui no vol escoltar o qui no vol entendre o no vol aprendre, doncs l'hem de deixar de banda i hem de tirar endavant.
Senyor Agustí Alcoverro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, per la part que li toca ànims, pateix vostè per la possibilitat que acabi anant a fer companyia al senyor Sánchez, per cert?
Aviam, diguem-ne que aquest és un moment en què tots els que creiem que aquest país val la pena hem de fer un esforç, hem de posar-nos allà on creiem que podem ser més útils i on siguem competents per poder-ho fer. i en el meu cas, doncs, molta gent del meu entorn em va demanar que fes un pas endavant i he entès que, bueno, a vegades cal fer allò que el cor i el cap et demanen i que el teu entorn també, i per tant jo crec que hem de tirar endavant. No tenim por, per descomptat.
Escolti, veurem en què consisteixen aquestes accions més directes que estan anunciades per demà. Si pot ser, intentin que no passi per col·locar espelmes a la Diagonal, que ja ha vist l'embolic que va haver-hi durant tot el matí d'ahir a Barcelona.
Ahir vaig estar parlant, em va trucar amb el regidor diguem-ne d'urbanisme o de carreteres o carrers de Barcelona, i efectivament, doncs, en fi, em vaig haver de disculpar. Les coses, el que passa és que quan estàs acostumat...
Si de cas un altre dia, escolti, espelmes d'aquestes de LED que es compren als xinos.
Sí, haurem d'anar per aquí. Pues el que li volia dir, que quan el que mobilitzes no són 200 persones, sinó 200.000, doncs passen aquestes coses, que potser podia preveure, però que s'han vist sempre amb grups petits i que de cop es fan en un àmbit molt ampli, que resulta que es multipliquen els efectes, tant els positius com els no desitjats, i en aquest cas ha sigut així.
Senyor Alcoverro, moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Passa un minut d'un quart de nou del matí.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també Martí Seguem, qui repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Aquesta nit i matinada s'han fet notar les tempestes i els xàfecs intensos, i la nuvolositat continuarà molt compacta i seguiran els ruixats durant tota la jornada d'avui. Temperatures que no pujaran dels 20 graus, i el Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís per intensitat de pluja, així que compte a la carretera o quan sortiu de casa agafeu el paraigües. Divendres aquestes precipitacions ja van marxant, tot i que seguirem amb el cel força tapat.
Tempestes que aquesta nit passada, per cert, a causa d'un llamp, el nostre centre emissor, el centre emissor de Ràdio Capital de l'Empordà, s'ha vist afectat. Tenim el nostre sistema de transmissió principal, el tenim avariat, i aquest és el motiu pel qual algunes de les persones que ens escolteu habitualment per l'FM podeu experimentar una mala recepció del nostre senyal. A tota aquesta gent que ens sentiu malament, us convidem a sintonitzar-nos a través del nostre web radiocapital.cat. I per cert, parlant encara sobre aquestes tempestes, els punts de control automàtics que hi ha a la comarca, tenim dades que ens diuen que han deixat 14,2 litres per metre quadrat a l'Observatori de la Tallada, 13 a Torroella, 12,8 a Monells i 14 litres per metre quadrat a Castell d'Aro. I ara sí, és un quart i dos minuts de 9 del matí, comencem explicant-vos el resum en forma de titulars de les notícies més destacades del dia d'avui.
El grup municipal socialista demana que l'Ajuntament de Palamós adquireixi l'edifici de l'antic consistori de Sant Joan. El govern ho descarta, però està enllestint la incorporació de l'edifici al catàleg de béns protegits.
El govern de Sant Feliu accepta algunes esmenes presentades al projecte de reforma del passeig Rius i Calvet. Recull l'al·legació sobre l'estacionament de bicicletes i també restaurarà l'escultura de Joan Rebull, coneguda popularment com la Pepita.
S'aprova l'organització del Carnaval de Palamós, però amb crítiques al govern municipal. El ple ha donat llum verda a la partida de 29.000 euros per a la gestió de la festa. Se'n fa càrrec l'associació Carnaval Palamós. L'oposició acusa l'equip de govern de no haver fomentat el consens entre les entitats de la vila.
Detecten un cactus invasor a Palafrugell. És Lopuntia aurantica, originari d'Amèrica del Sud i localitzat a Catalunya per primera vegada el 2011. L'àrea de Medi Ambient comença una campanya per eliminar-lo amb mètodes mecànics i manuals sense tractament químic.
La Bisbal posa en marxa el projecte Trivers per salvar el riu d'Aró. És un procés participatiu per recollir mesures per conservar els rius temporals mediterranis a les diverses conques de Catalunya. A la Bisbal es farà un debat i una sortida de camp el proper dimarts.
L'Ajuntament de Palafrugell reobre el trànsit uns 2 quilòmetres del camí de Santa Margarida a Armadàs. Paral·lelament, el consistori treballa en el manteniment i conservació de camins no asfaltats de Rapinya i Santa Maria, amb l'arranjament de marges i cunetes i la compactació del camí.
Edicions Baix Empordà i la revista de Palafrugell convoquen el tercer premi d'articles periodístics Santi Massaguer. S'hi poden presentar treballs inèdits sobre la vila de Palafrugell o la zona de l'Empordanet amb temàtica lliure. El guardó és en memòria del periodista palafrugellenc Santi Massaguer, que va morir fa 4 anys.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Les 8 i 19, entrem en matèria. Les crítiques per l'organització del Carnaval reapareixen a Palamós. Igualment, la partida en referència a la celebració s'ha aprovat minuts més tard. Les queixes venien impulsades per voler un projecte comú entre les dues associacions que optaven a l'organització, Gerard Tascaig.
Abans de la votació, el PSC ha exposat que el consistori no havia mediat l'acord entre les dues associacions. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palamós, Glòria Prim, també ha reclamat més diners per la celebració del Carnaval i ha titllat el consistori de no creure's el projecte.
Nosaltres ens compleiem de que finalment, doncs, tot i que com a equip de govern no hagueu sabut gestionar-ho, doncs, ells mateixos hagin pogut arribar a aquest punt en comú. I alhora creiem també, i ho veiem en els pressupostos, que el Carnaval potser no s'acaba de creure, no ens l'acabem de creure. Otorguem partides de, per exemple, a barraques, otorguem 5.000 euros més que en les darreres convocatòries, 4.000 euros més en Festa Major, i en canvi doncs, en el Carnaval li augmentem només 2.000 euros. Bueno, nosaltres ja he comentat que aprovem aquest punt del ple, però creiem que la mediació i la manera de portar aquests dos darrers anys al tema de l'organització del Carnaval doncs no ha sigut l'adequada.
En canvi, el regidor de Cultura, Francesc Subirats, ha acusat a Glòria Prim de no haver estat present durant les reunions que es van celebrar amb les entitats.
Sap greu perquè cap de les reunions que va haver vostè va assistir, per tant, no pot manifestar aquest punt de vista, però bé, té una opinió d'algú que no ha assistit a cap de les reunions que es van produir.
Tot i això, el regidor Subirats ha felicitat l'associació guanyadora del concurs i també ha recalcat que l'Ajuntament ha treballat molt en aquesta aposta i que donen tot el recolzament als organitzadors.
Per tant, només felicitar l'associació del Carnaval haver guanyat aquest concurs, perdonar-los de fer la feina que sabem que saben fer, i estarem tots al seu costat, des de les entitats, les colles, l'Ajuntament, amb totes les seves àrees. Per tant, nosaltres ens creiem molt en aquest Carnaval i hem treballat molt perquè aquest Carnaval, junt amb la gent del poble, d'etats i colles, torno a repetir, es pugui tirar endavant. Per tant, la nostra aposta és el total recolzament i encara el Carnaval amb tota l'il·lusió del món.
Aquestes queixes han aparegut a causa d'un concurs impulsat l'any passat per l'organització del Carnaval a Palamós. Aquesta edició, però, només s'hi ha presentat l'associació Carnaval Palamós, que finalment organitzarà la festa en els propers dos anys. La subvenció és de 29.000 euros anuals, un increment de 2.000 en comparació amb les edicions passades.
I de Palamós saltem a Sant Feliu de Guíxols. Perquè el govern de la ciutat accepta algunes esmenes presentades al projecte de reforma del passeig Rius i Calvet. La Junta de Govern ha recollit l'al·legació sobre l'estacionament de bicicletes. També restaurarà l'escultura de Joan Rebull, coneguda popularment com la Pepita, David Parreño.
El govern va rebre un total de 12 al·legacions que van presentar algunes entitats, com els Amics del Museu o grups polítics, com Guíxols des del carrer. Les bicicletes disposaran de l'aparcament a nu després d'acceptar les al·legacions. L'escultura de Joan Rebull, coneguda com la Pepita, serà restaurada, però no s'explica què passarà amb l'estany. La plaça de Sant Pere serà pavimentada de nou. El restaurant La Locant haurà de retirar la marquesina on hi té les taules per facilitar la pavimentació i tornar-la a posar ell mateix a expenses seves. La resta d'al·legacions es desestimen i les que no afecten el projecte es passen a les àrees de gestió corresponents.
Gràcies, David. I us ho explicàvem al sumari. A Palafrugell s'ha detectat un cactus invasor que prové d'Amèrica del Sud, però que es va localitzar a Catalunya per primera vegada el 2011. Aquesta tardor en començarà la seva eliminació, Eugènia Güell.
Es farà amb mètodes manuals i mecànics, sense tractaments químics, i la realitzarà l'àrea de medi ambient. La planta s'anomena Opuntia aurantica i té molta capacitat d'extensió, ja que a partir de les seves espines s'enganxen i es dispersen amb facilitat. En el cas de Palafrugell, es troben a l'entorn del Puig d'en Pons, entre el barri de Bruguerol i el paratge Cap de Gall.
Gràcies, Eugènia. Les 8 i 24. Tenim més temes per explicar-vos. La monja Teresa Forcades serà una de les ponents d'una taula rodona sobre vacunes organitzada pel Comitè d'Ètica Assistencial dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. En el marc de l'anomenat Cine Ètic, l'Hospital de Palamós acollirà el proper dilluns la projecció del documental I tu, vacunes El documental és una producció de TV3.
Després d'aquest documental han planificat un col·loqui amb la mateixa Forcades, el pediatre Pere Plaja i el metge Josep Maria Busquets. El debat serà moderat per Juan José García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. Des del 2010, el Comitè d'Ètica Assistencial organitza una sessió de cine ètic, on es projecta un documental amb un col·loqui posterior al voltant de temes d'actualitat i controvertits en matèria de bioètica. Durant els darrers anys, per exemple, han tocat diferents temes com la mort digna, l'eutanàsia, el maltractament a la gent gran o l'avortament.
Les 8:25, amén, doncs. I tornem a Palamós. El grup municipal socialista de l'Ajuntament a l'Ajuntament de Palamós demana que el consistori adquireixi l'edifici de l'antic consistori de Sant Joan. Precisament ara fa 75 anys de l'annexió del municipi. El govern palamosí ho descarta, però ultima afegir l'edifici al catàleg de béns protegits. Dani Cortés.
Al darrer ple municipal, el regidor socialista Joan Gea defensava que era més prioritària aquesta inversió que la de destinar 270.000 euros a la pista esportiva anexa al pavelló.
Avui estem celebrant el 75è aniversari de l'annexió de l'Ajuntament de Sant Joan. Compri l'Ajuntament de Sant Joan, l'antic Ajuntament de Sant Joan, valorat en 300.000 euros. Té la possibilitat de fer-ho.
L'Ajuntament no veu viable de moment l'operació. La descarta perquè està duent a terme una expropiació forçosa del mas Can Displàs, també ubicat a Sant Joan, i que haurà de revertir com a equipament per a aquest municipi, segons han explicat fonts municipals. Ara mateix s'està ultimant la incorporació de l'antic Ajuntament al catàleg de béns protegits del municipi.
I arriba el projecte Trivers a la Bisbal per salvar el riu Daró. Es tracta d'un procés de participació que pretén recollir mesures per conservar els rius temporals mediterranis. La iniciativa consisteix en trobades a diferents punts de les comarques de les conques, de Catalunya, en els quals investigadors i ciutadans debaten sobre possibles propostes per conservar els rius, David.
El procés té per objectius obrir un debat sobre l'estat dels rius i realitzar una proposta de mesures per conservar o millorar el seu estat. En el cas de la Bisbal, es presentarà el projecte i es farà un taller de debat i una sortida de camp en el riu Daró. Serà el proper dimarts, 24 d'octubre, a l'edifici de Torre Maria.
Gràcies, David. Falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes.
Com el grup tenis la Bisbal i el
en tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79% de llista.
Aquest dia Calonja estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
El... Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I continuem explicant-vos precisament totes aquestes notícies. Per tercer any consecutiu, Edicions Baix Empordà i la revista de Palafrugell convoquen el Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer. Aquest premi està obert a qualsevol persona i de qualsevol edat. Les bases del concurs estableixen que els articles presentats han de ser inèdits sobre la vila de Palafrugell i l'àrea de la zona de l'Empordanet amb temàtica lliure, David.
Una de les tasques més rellevants ha estat la reobertura del camí de Santa Margarida a Armadàs. Concretament, s'han reobert 1.800 metres lineals per al trànsit rodat. D'altra banda, també s'ha treballat en el manteniment i la conservació de camins no asfaltats de Rapinya i Santa Maria. Els operaris han esbrossat els marges, han netejat les cunetes i també han compactat el camí.
Bé, aquesta no era la crònica que us acabàvem de denunciar. Aquesta crònica que veu d'escoltar de veu d'en Pedro Ruiz explica que a Palafrugell l'àrea de serveis del consistori està duent a terme al llarg d'aquest mes d'octubre diverses tasques relacionades amb el manteniment, la neteja i la reobertura d'aquests camins als quals feia referència en Pedro Ruiz. Ara sí, estem en disposició d'explicar-vos aquesta crònica, aquest premi convocat per part de la revista de Palafrugell d'Edicions Baix Empordà, David Parreño.
El treball guanyador rebrà 200 euros i serà publicat en exclusiva per la revista de Palafrugell, mentre que el treball finalista no tindrà cap compensació econòmica, però sí que sortirà publicat a la revista. Els articles es poden presentar fins al proper 30 de novembre i el veredicte es donarà a conèixer coincidint amb els Premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any.
I de Palafrugell fem un salt una mica més cap al nord. Perquè a Empúries hi ha una nova exposició i tenim present que els seus jaciments són dels més importants de la península ibèrica, aquesta nova exposició mostra els mosaics i paviments d'Empúries exhumats durant més de 100 anys d'excavacions, Eugènia Güell.
L'exposició s'anomena Antiqua Pavimenta i es va inaugurar ahir i la podeu visitar fins al dia 7 de gener al Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. El conjunt de jaciments, que es troba a l'aire lliure, data d'entre els segles 2 abans de Crist i 2 després de Crist i té una gran diversitat tipològica, decorativa i tècnica. Actualment s'està desenvolupant un projecte conservatiu per estudiar les patologies i causes de degradació i s'estan plantejant també estratègies a curt i a llarg termini per abastar restauracions antigues.
La història, la cultura, són valors que sovint tenim en ment per inculcar als nostres fills perquè, en definitiva, siguin millors persones. Perquè siguin millors persones i perquè sàpiguen destriar el gra de la palla d'allò que està bé i allò que està malament. I una mica sobre aquesta temàtica gira al voltant el comentari d'avui. Estrenem temàtica i estrenem també una nova veu, la de l'advocat bisbalenc Marc Traité.
Casualment, al Facebook, veig com arriba a la meva família l'acusació de l'adoctrinament a les escoles catalanes d'una idea d'Espanya. Com a pare de dos nenes, no puc donar lliçons a ningú de com s'educa un fill, ni quins conceptes els ha de transmetre, ni quina és la forma de fer-ho. Tan sols sé que no es pot educar un fill sense passar temps amb ell, ni tampoc se li poden transmetre valors sense tenir-los prèviament. No puc obviar que les meves filles, al créixer, tenen una idea de quin és el seu país i associen banderes i uniformes policials a idees de llibertat o opressió, no només segons la meva influència de l'escola, sinó també segons el temps que els ha tocat viure. Això és així tant a la Bisbal, Salamanca o Helsinki. La meva obligació com a pare no és assegurar-me que el seu pensament coincideix amb el meu, sinó que no perdran uns valors mínims. Entre ells, assegurar-me que no deixaran mai de ser amigues d'algú de Salamanca o Helsinki per qüestions polítiques, que sabran posar-se a les sabates de l'altre, que tindran empatia amb qualsevol altra persona, sigui d'on sigui i pensi com pensi. La llibertat és un bé massa valuós com per limitar-lo per raó de pensament o d'origen. Respectant la llibertat dels altres, estic defensant la meva. Però la realitat sempre és complexa i ens posa a prova. Jo mai diré a algú de Salamanca o Helsinki que si pensa diferent a mi és perquè l'han adoctrinat, ja que menystenir la seva educació o el seu pensament és menystenir-lo a ell mateix. En definitiva, jo no insulto per més que m'insultin, però una cosa és ser bo i l'altra cosa és ser dos vegades bo, és a dir, bobo. Això, les meves filles també ho han d'aprendre.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dos quarts i dos minuts de nou i parlant d'entrevistes, tenim en línia el senyor Joan Sala, que és el president de l'Associació d'Autoescoles de les Comarques de Girona. Senyor Sala, bon dia.
Bon dia.
Les autoescoles que estan patint les conseqüències de la vaga d'examinadors de trànsit asseguren que estan perdent molts diners. Fins a on es pot quantificar aquesta xifra, senyor Sala?
La xifra és difícilment quantificable perquè, evidentment, afecta a molts de negocis, tant de les comarques de Girona com de Catalunya com de la resta de l'Estat. Però sí, el que tenim molt clar és que tenim una baixa d'activitat molt notable, perquè hem perdut doncs, des del 2 de juny passat, o sigui, fa 4 mesos, molts d'exàmens, perquè els examinadors doncs, des d'aquesta data estan fent vaga, no és indefinida, perquè no es pot dir indefinida, perquè és només dilluns, dimarts, dimecres. La primera va ser el 2 de juny, després va tenir 15 dies d'espai, teòricament, per les negociacions, i a partir del 20 de juny, doncs, dos mesos de final de juny, juliol, setembre, octubre, i ara ja ens amenaça novembre i desembre, doncs hi ha una baixada d'activitat, per tant tenim una baixada de molt important per les autoescoles que els toquen examinar en les dates
deia,
les quals hi ha la vaga.
Deia, senyor Sala, no podem quantificar-ho en diners, però no sé si em pot donar un percentatge de persones que s'hagin apuntat de menys, i una altra dada que jo crec que també és interessant és quanta gent que està ara mateix formant-se a les autoescoles no ha pogut examinar-se.
Doncs a nivell de les comarques de tot Catalunya, que és el que estem treballant en base als documents de la FAC, estaríem parlant de que estem perdent uns 1.000 exàmens a la setmana. Però 1.000 exàmens a la setmana ve comportar doncs, una quantitat important, comptant que cada examen estàs entre els 40 i 45 euros, però diguem que aquesta no és la part important, la part econòmica. La part més important és primer els alumnes que estan afectats pel tema doncs, que deixen de treballar per anar a examen i no poden examinar-se, i per part de les autoescoles, no tan sols pels exàmens que no fem, sinó per les pràctiques, perquè evidentment un alumne que no sap si irà a examen difícilment farà pràctiques, difícilment es prepararà, i llavors també tenim la baixada d'incorporacions d'admissions a les autoescoles, perquè la gent en previsió del que pugui passar doncs segurament està retardant la seva apuntar-se a l'autoescola, perquè treure's un carnet de conduir no és una cosa com menjar, que has de menjar cada dia, sinó que el carnet de conduir el pots treure d'aquí un mes, d'aquí 6 mesos o d'aquí un any. El problema és gent que necessita el carnet de conduir per oposicions, per treball, per desplaçar-se, que evidentment està perdent doncs, que feines, està perdent oportunitats per presentar-se algunes oposicions de la substància ordinària, perquè els falta permís de conduir i no veuen la possibilitat, o es troben en una situació desagradable que estiguis convocat d'examen un dilluns, dimarts o dimecres i que arribis a la Montjuïc de Girona a l'examen a les 8 del matí i et diguin que dels 8, 9 cotxes que hi ha allà previstos, n'examina un, en aquest moment dos.
Yeah.
Per tant, vol dir que són uns dos alumnes per vehicle que en aquell moment queden sense examinar, són 14 alumnes en aquell moment, ves tots a la resta del matí, per tant, estem parlant d'un volum important de gent que cada dia perd la seva capacitat d'examen quan ja estaven convocats prèviament. Amb la greujant que prèviament ja se'ns ha retallat la capacitat d'examen, o sigui, dels alumnes que presentem ja un 50% queden fora d'entrada perquè tràfic no té capacitat d'examen, i després si l'examinador no examina, ja no és el 50, és el 100% de la gent.
Sobre aquest tipus de diferenciació que feia vostè, deia hi ha persones que es treuen el carnet de conduir o poden no treure-se'l perquè no és una qüestió estrictament urgent, i n'hi ha d'altres que realment ho necessiten per temes d'oposicions o pel que sigui. No sé si s'ha establert algun tipus de prioritat en aquest sentit a l'hora de pujar examen.
No, això prioritat evidentment depèn de cada autoescola. Autoescoles són empreses òbviament privades i lliures i cadascú fa la seva planificació. Nosaltres el que diguem a la gent, que bé, que la gent que tingui òbviament una necessitat especial que apuntin a la llista dels professors, les llistes de professors van numerades per un número que posa l'autoescola, i tràfic el que fa és posar en principi en funció del que posa l'autoescola, però la sort o la desgràcia de no examinar ja depèn del grup d'exàmens que examinin en aquell moment, del grup dels professors que estiguin, dels examinadors que estiguin distribuïts. Si en aquest moment a les comarques de Girona, que és el que estem referint, hi ha hàbils avui 9 examinadors, dels 9 n'examinen 1 o 2, repeteixo, dilluns, dimarts, dimecres, avui dijous i demà divendres. En principi, la totalitat de la plantilla hauria d'estar activa, menys aquells que tinguin doncs, altres afers, com pot ser permisos sindicals, o baixes, o no crec que hi hagi, en aquest moment no hi ha vacances, perquè està prohibit per part de l'administració donar vacances quan estan en situació de vaga. Però sí que hi ha algun examinador que en tot el mes de setembre ha examinat un dia a nivell de les comarques de Girona.
Exacte, sobre les comarques de Girona. No sé si té informació del seguiment d'aquesta vaga concretament a les comarques de Girona per part d'aquests examinadors.
Doncs repeteixo, 9 examinadors que hi ha en aquest moment, aquest mes d'octubre, n'estan examinant 2. Durant el mes de setembre, dels 9 que hi havia, n'examinava 1. Per tant, clar, això és una important doncs, problemàtica, perquè clar, si dels alumnes presentats doncs, més d'un examines 13 o 26 al dia, doncs vol dir que, evidentment, hi ha la resta d'alumnes que queden sense examinar.
Escolta, i quina solució hi ha aquest conflicte? Perquè ja porta gairebé 4 mesos enquistat.
No, a veure, repeteixo, des del 20 de juny, estem ja a 20 d'octubre de setmana, per tant, portem ja els 4 mesos, i repeteixo, doncs, ahir quan tenia reunió precisament amb el cap de trànsit, i per la informació que ens arriba, sembla ser que novembre i desembre el tema pot seguir encallat. Per tant, solucions és que en aquest moment la solució ràpida diària avui seria que la Direcció General de Trànsit i el col·lectiu d'examinadors es posessin d'acord, i un i els altres suposo que per això es diu negociar, doncs poguessin rebaixar les pretensions d'uns i els altres i que arribessin un acord ràpid i que poguessin examinar a partir de demà o a partir de 1 de novembre i poguessin intentar deslliurar, perquè el problema no és avui, que sí que ja és, o demà. El problema serà un cop això s'acabi, perquè suposo que cada vaga s'acabarà un dia, per treure tot el volum de feina que queda.
Hi haurà una acumulació aquí de gent que farà por.
Això és la solució immediata. La solució propera, nosaltres des de fa molts anys, i més amb el procés que estem vivint en aquest moment al nostre país, ja fa molts anys que reivindiquem i demanem les competències en matèria de trànsit, la totalitat de les matèries de trànsit, passin a la Generalitat de Catalunya i sigui la Generalitat de Catalunya qui examini el permís de conduir amb un sistema que no té per què ser exactament el que hi ha d'examinadors públics que són funcionaris, sinó que siguin sistemes en empreses concertades com funcionen a països com Alemanya, com França, com Itàlia, que entenem que és el funcionament més adequat, més proporcional i més lògic en el segle XXI.
Senyor Sala, sobre la situació que viu el país, li volia preguntar, hi ha diversos sectors que han expressat que en les últimes setmanes ha caigut en picat el consum en molts sentits. El sector del turisme parla de baixades, el sector cultural parla de baixades, el sector del comerç, diguem-ne, el gran consum també parla de baixades. No sé si als efectes d'aquesta vaga s'hi podria sumar també una caiguda, diguem-ne, d'assistència a les autoescoles de nous inscrits com a conseqüència de la situació política.
La caiguda dels inscrits és des del mes de juny, i jo no crec que sigui en cap cas atribuïble al tema polític, perquè la gent com està el permís de conduir bàsicament sap que el que farà serà examinar-se, per tant no crec que hagi una por treure el carnet de conduir. El que hi ha la por és a no saber quin dia examines, per tant no crec que en absolut que tingui res a veure la situació política amb el tema de la baixada. Al contrari, vull dir que entenc que és un tema perquè la gent sap perfectament que no sap quan examinarà i per tant pot esperar uns mesos i no crec que tingui polític. Pot afectar algú, és possible que algú s'esperi, però tampoc, si sap que s'ha d'examinar d'una manera o altra, el sistema d'examens ha de continuar.
Senyor Joan Sala, president de l'Associació d'Autoescoles de les Comarques de Girona, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i sort.
Moltes gràcies pel vostre interès i gràcies també per la sort que us desitgeu.
A vostè, adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
I encara, per tancar aquest bloc informatiu al Supermatí, un parell de notícies en format més breu i d'àmbit internacional. A més, detenen el primer home per provocar un dels incendis del passat cap de setmana a Galícia. El presumpte culpable ja tenia antecedents per cremar rostolls. Aquest cop va calar foc de forma imprudent a una finca propietat de la família situada a Os Blancos. Això és a Ourense, al Vallecide.
Segons han informat la Guàrdia Civil i fons de la investigació, l'home va calar foc el dia 15 a la 1:30 del migdia. L'incendi va afectar una hectàrea de muntanya arbrat i el foc va estar a escassos 300 metres d'un nucli urbà i als 200 metres d'una granja. Per apagar les flames van ser necessàries dues brigades d'extinció i dos camions motobomba. La detenció s'ha produït gràcies a la col·laboració ciutadana, segons la Guàrdia Civil. Galícia manté encara un foc actiu a Godinya, a Ourense, i altres 15 estabilitzats en aquesta província i a Pontevedra. Després d'una onada d'incendis sense precedents, diumenge passat en què han mort ja 4 persones.
I una ministra portuguesa encarregada de l'administració interna dimiteix a causa de la gestió dels incendis al país.
La ministra d'Administració Interna de Portugal, Constança Urbà de Sousa, ha presentat formalment la seva dimissió, que ha estat acceptada pel cap del govern António Costa, després de les crítiques a la seva gestió dels incendis dels últims mesos. En una carta, la ministra considera que, un cop conclòs el període crític dels incendis d'aquesta mateixa setmana, on van haver-hi 41 morts, estan esgotades totes les condicions per mantenir-se en les seves funcions.
3 minuts i 3 quarts de 9. Ignasi Arbat, ben trobat.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Moltes ganes de ser aquí altra vegada.
Home, entre que la setmana, no sé si la setmana passada o l'altra, que ens fallava la connexió perquè eres per allà a Sitges, i una cosa i altra...
Sí.
Home,
sí,
bé,
sí.
Et trobàvem a faltar ara ja, eh?
No, jo també us trobava a faltar, eh? A més, aquests dies de post-ressaca Sitges de cada any, això són dies durs, també.
Sí, no? Sí, escolta. Com que tenim un programa allò molt dens i molt tupit, anem per feina, tenim poquet temps, què ens expliques avui?
Vinga, anem a destensar una mica la situació amb La pell freda, que és l'adaptació, que per cert va passar per Sitges també, l'adaptació de la novel·la de Sánchez Piñol, basada en aquesta novel·la escrita, publicada l'any 2003, que ha tingut molt èxit, és una de les novel·les internacionalment més conegudes fetes a Catalunya, no? El director que s'ha escollit és Xavier Gens, aquest és un senyor francès, que va fer una pel·lícula molt bèstia, que era Frontiers, que una cosa, una bestialitat, un festí de sang total, aquesta pel·lícula, la veritat.
Això t'agrada, tu, eh? Ja estava dient, la recomanem.
Sí, bueno, la recomanem pel públic que li agradi això, eh?
Clar, clar.
És una pel·li bèstia. Però bé, en tot cas, aquest senyor, no sé si amb l'edat o què, que s'ha anat allò moderant, per dir-ho d'alguna manera, i La pell freda és una pel·lícula que sap greu, però el propi títol ja ho diu, és que és bastant freda, la pel·lícula. No sé si és ben bé els personatges o la situació que no acaba d'arribar. No és una mala pel·lícula, eh? Està bé, recordem que és la història d'un... Bueno, succeeix més o menys a l'època de la Primera Guerra Mundial, envien un noi allà en una illa, i ha de passar un any a fer un relleu d'un altre que està allà, la illa és una illa deserta, i allà es troba que no hi ha ningú, que només hi ha un nàufrag, que hi ha un far, i que sembla que estigui completament boig, no? I allà hi haurà una mena de criatures marines, que és aquí on s'introdueix l'element fantàstic de la pel·lícula. No està malament, eh? Està bé la pel·lícula, però potser no, jo crec que no fa justícia el llibre en aquest aspecte, no?
Doncs vinga, La pell freda, ens l'apuntem. Allò sí o no, la recomanes, eh?
Sí. És una pel·lícula, a veure, que no sortireu enfadats, però tampoc és allò que hauria d'haver estat potser una pel·lícula molt millor de tot el que ha acabat sent.
Molt bé, vinga, fem-ne una altra, va.
Vinga, fem una altra. Aquesta també va passar per Sitges, dintre de la secció Anima't. Estem parlant d'una pel·lícula d'anime, és Ancient i El Mundo Mágico, per tant, són dibuixos animats a la japonesa, orientada bàsicament al públic infantil. Ja ho diem ara, és la història d'una noia que té com una vida una mica així complicada, perquè sembla que és orfe, només viu amb el pare per això no sembla ser que no estigui gaire per ella, i ella té com una mena de altra vida amb uns somnis, que es veu una princesa i un món així, doncs, supermàgic, amb una tablet que li permet fer encanteris i coses d'aquest tipus. I aquí es va barrejant una mica el que és el seu somni amb la realitat, i al final no sabem ben bé on està la línia d'això, no? Ho dic perquè està orientada pels petits, perquè és així, però l'argument i la posada en escena és bastant confusa, i els petits jo crec que no l'entendran.
Es perdran una mica.
Sí, es perdran completament. Hi ha algun gran, potser que es perdi, i això que no va aparèixer a la pel·lícula, però bé.
I aquesta pel·li li fem like o li fem dislike?
Bueno, li fem així el dit, que ni a dalt ni a baix.
Ja, va, d'acord.
Sí, ens tombaríem més cap a baix, si hagués.
Vinga,
però bé, el posem al mig.
El posem al mig, va. Recordem el títol de la pel·lícula.
Aquesta és Ancient i El Mundo Mágico.
Ancient i El Mundo Mágico. Escolta, sí, i tenim temps per una última pel·li, va.
Per una última. Aquesta ja te poso el dit cap avall, però ben avall, eh? I això que no l'he vist, aquesta, home, però és que em té molt pitjor. És Geostorm, que és una pel·lícula del productor de Ronald Emmerich, que debuta en la direcció d'aquesta pel·lícula. Tenim el Gerard Butler fent d'heroi d'acció en aquesta pel·li, i és una d'aquestes pel·lis de desastres naturals, és a dir, la Terra se'n va a la merda, i tenim aquí uns satèl·lits, amb gent...
Pensava que aquesta tendència s'havia acabat ja, la veritat.
No, sí, a veure, és que la pel·lícula va ser rodada fa 2 anys i no s'han atrevit a estrenar-la.
Per algú serà, no?
Sí, per algú serà. Si van gastar calés, van dir, bueno, la traurem, farem un test screening d'aquests que fan els americans, a veure què tal està la pel·lícula. Llavors vam veure que era un absolut desastre, i van dir, doncs ja que la tenim, ens hi gastarem una mica més per a fer una cosa una mica més decent. I, clar, pensa que els actors es van haver de reunir altra vegada a rodar més escenes 2 anys després d'haver rodat la pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que... Sí, i ara s'estrena, en fi, jo, amb aquest entusiasme que hi poso... A més, hem de dir que quan es van tornar a rodar aquestes noves escenes, que van ser unes quantes, no van ser 4, van ser bastant més, el director que l'havia fet ja no en volia saber res, i van trucar un altre senyor, que és Danny Cannon, que aquest senyor té delicte, perquè va ser el que va fer la pel·lícula de Juez Dredd, no la bona, no, la de Sylvester Stallone als anys 90, un altre desastre absolut. Vull dir que, clar, la pel·lícula aquesta fa molta por.
Déu-n'hi-do. Recordem el títol?
Geostorm,
pel·lícula per no veure aquest cap de setmana.
Exacte.
Gràcies per gentilesa de l'Ignasi Herbat. Ignasi, gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve, una abraçada.
Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu. I amb aquesta música és moment d'explicar-vos les principals activitats que podeu fer en l'àmbit cultural, lúdic, festiu, durant el dia d'avui, per gentilesa també d'en Pau Ponset. I comencem explicant-vos que la cuina arriba a la literatura a través de l'escriptor Miquel Martín i l'actriu Olga Cercós Pau.
Martín i Cercós porten la cuina escrita a la Biblioteca Municipal Salvador Rauric de Begur amb tastets de lectura i gust. L'acte que s'emmarca en la iniciativa Biblioteques amb Gust, dedicada a la temàtica de la cuina, amb la implicació de totes les biblioteques municipals del Baix Empordà, tindrà lloc demà dijous a partir de les 8 de la tarda. Fa uns dies, dins de la mateixa iniciativa bibliotecària, es van presentar al mateix equipament begurenc llibres d'embotits. En concret, La gastronomia dels camins, de Gerard Buixeda, i el llibre dels embotits, de Marisa Benavente i Pilar Herrera. A més, es va complementar amb explicacions i posteriors degustació dels embotits per a consum propi que elabora la veïna Maria Teresa Caner.
I més coses en aquesta agenda d'avui. L'exposició Meet Respect de Ralph, ja ho direm bé, Langerhorst, que es pot veure a Torroella de Montgrí fins al 30 d'octubre, ens acosta des del seu punt de vista a la feina dels escorxadors.
L'escorxador municipal de Palafrugell va ser construït el 1907 i actualment encara funciona com una petita empresa amb 3 treballadors. Aquests treballen fent les operacions d'escorxament d'una forma manual, sense cap automatització. Per un observador és perceptible el respecte amb el qual els treballadors tracten els animals. La feina esdevé una tasca manual i una de les prioritats és minimitzar el patiment dels animals i ha estat aquesta manera de fer la raó del títol i l'objectiu d'aquest reportatge. La seqüència de fotografies mostra l'entorn, les feines i les tasques d'escorxament de xais. Les imatges, que van ser preses en 3 sessions durant l'octubre i el novembre de 2015, volen transmetre aquest amor per als animals i la passió per la feina de l'escorxador.
I viu la màgia, el nou espectacle del Maglari arriba al Centre Cívic Creu de la mà a Figueres.
David Almac, amb l'espectacle Viu la màgia, et farà viure la màgia com mai abans ho havies viscut. Aparicions i desaparicions de coloms sorprenents, cadires que es tornen boges, Bartomeu, la mascota de David, que farà de les seves, sabates cremades que apareixen en el lloc menys pensat i moltes sorpreses més. Un espectacle que es manté igual de familiar, proper i dinàmic per tota la família amb una duració aproximada de 60 minuts.
Activitats que podeu fer un dijous 19 d'octubre i precisament un 19 d'octubre a l'estat espanyol s'hi establia la pesseta com a moneda, Marc Clapés.
La pesseta es va implementar a Espanya el dia 19 d'octubre de 1868 i va desaparèixer l'1 de gener de 99 quan es va introduir l'euro, tot i que va estar circulant encara fins a finals del 2001. La primera pesseta pesava 5 grams de plata i equivalia a 4 reals. Les primeres monedes que hi van haver va ser les de 1, 2, 5, 10 i 20 cèntims i 1, 2, 5 i 100 pessetes. Els bitllets no van arribar fins al 1874 i només estaven destinats a ser manejats per bancs i altres entitats financeres.
I també un dilluns 19 d'octubre es va convertir en un dilluns negre a la borsa.
Es denomina així el dilluns 19 d'octubre de 1987, quan els mercats de valors de tot el món es van desplomar en un interval de temps molt breu. La caiguda va començar a Hong Kong i es van estenent per Europa i finalment als Estats Units. La caiguda va ser la pitjor en un mateix dia en tota la història dels valors. Les interpretacions d'aquell dia negre són molt variats. Alguns diuen que van ser patrocinats per les principals institucions econòmiques americanes.
I també ens agrada acabar sempre aquest espai de les efemèrides amb alguna peça musical. I avui, que és dijous, millor dit, 19 d'octubre, us expliquem que els A-ha van arribar al número 1 amb la seva conegudíssima cançó Take On Me.
La cançó estava inclosa en el disc Hunting High and Low i s'ha convertit en l'èxit en majúscules d'aquella banda que va assolir el primer lloc de la llista americana l'any 1985. El grup noruec va triomfar especialment durant els anys 80, tot i que l'any 93 va començar la seva decadència i van aparèixer els primers conflictes personals i creatius, i el 94 es van separar durant uns anys.
Com ens agrada aquesta cançó i com ens transporta altres èpoques. A-ha, un 19 d'octubre, eren número 1 a les principals llistes internacionals. I el Supermatí, que estem a punt d'acabar un supermatí intens amb molta connectivitat a l'exterior per parlar amb protagonistes de l'actualitat, i l'actualitat passa indefectiblement pel procés que està vivint Catalunya. Una de les veus acreditades és la que ens arriba des de l'Assemblea Nacional Catalana, i avui hem obert només encetar el programa amb el seu president. Què ens ha explicat Dani Cortés?
El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, màxim dirigent de l'entitat en llibertat, el palestenc Agustí Alcoverro, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que la mobilització directa que s'ha anunciat per demà inclou accions senzilles. Escoltem-ho.
Que participi de maneres més actives, és a dir, senzilles, no pas complicades, però que no són exactament la mobilització al carrer que hem fet aquí.
Exacte, anava a dir, no estem parlant de manifestacions, que és una cosa que ja hem demostrat una capacitat de mobilització enorme.
Ho tenim reiterat, efectivament, i a més el dissabte ens hi tornarem a posar, com sabeu, a la tarda, és a dir, que per tant, en aquest sentit, el carrer serà sempre nostre, però hem d'aconseguir que més coses també ho siguin.
I també ha fet una crida al Parlament i al Govern de la Generalitat a actuar ja.
En aquests moments el que cal és que el Parlament i el Govern apliquin allò que el poble de Catalunya va votar. Venim d'un referèndum que va costar molt de poder fer, però al final hi va haver les paperetes, hi va haver les urnes, hi va haver el cens, i sobretot, el més important, hi va haver els votants.
I ara que la convocatòria d'uns comicis, d'unes eleccions, s'ha posat sobre la taula, el Coverro ho rebutja.
No és el moment, precisament, de fer unes eleccions, sinó que és el moment que aquest Parlament i aquest Govern apliquin el mandat que tenen, el mandat que es van, diguem-ne, proposar, i que, a més, doncs, va donar lloc a unes lleis que són les que han permès tirar endavant aquest referèndum i aquesta victòria.
També ha afirmat que s'ha de veure si es poden implementar els resultats d'una proclamació d'independència. Això és el que deia.
Bé, aquesta és una mica la qüestió, és a dir, veure si efectivament és possible o no implementar el resultat. Per tant, aquí hi ha tot un joc, com deia abans, que cal acabar de concretar, però el que també li diré és que el que no és possible és anar endarrere.
Tot això ho ha dit en aquesta entrevista al Supermatí de Ràdio Capital.
Dani, que vagi bé, gràcies i fins demà.
Fins demà.
Per cert, abans que hem presentat el senyor Coverro com el president de l'ANC, ha estat un lapsus, evidentment estàvem parlant del vicepresident de l'ANC. Ara sí, Dani, fins demà.
Fins demà.
Tot això us ho hem explicat en aquest dia d'avui, que és dijous, però també us hem explicat més coses que repassem en forma de resum amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El grup municipal socialista demana que l'Ajuntament de Palamós adquireixi l'edifici de l'antic consistori de Sant Joan. El govern ho descarta, però està enllestint la incorporació de l'edifici al catàleg de béns protegits.
El govern de Sant Feliu accepta algunes esmenes presentades al projecte de reforma del passeig Rius i Calvet. Recull l'al·legació sobre l'estacionament de bicicletes i també restaurarà l'escultura de Joan Rebull, coneguda popularment com la Pepita.
S'aprova l'organització del Carnaval de Palamós, però amb crítiques al govern municipal. El ple ha donat llum verda a la partida de 29.000 euros per a la gestió de la festa. Se'n fa càrrec l'associació Carnaval Palamós. L'oposició acusa l'equip de govern de no haver fomentat el consens entre les entitats de la vila.
Detecten un cactus invasor a Palafrugell. És l'Opuntia aurantica, originari d'Amèrica del Sud i localitzat a Catalunya per primera vegada el 2011. L'àrea de Medi Ambient comença una campanya per eliminar-lo amb mètodes mecànics i manuals sense tractament químic.
La Bisbal posa en marxa el projecte Trivers per salvar el riu d'Aró. És un procés participatiu per recollir mesures per conservar els rius temporals mediterranis a les diverses conques de Catalunya. A la Bisbal es farà un debat i una sortida de camp el proper dimarts.
L'Ajuntament de Palafrugell reobre el trànsit uns 2 quilòmetres del camí de Santa Margarida a Armadàs. Paral·lelament, el consistori treballa en el manteniment i conservació de camins no asfaltats de Rapinya i Santa Maria, amb l'arranjament de marges i cunetes i la compactació del camí.
Edicions Baix Empordà i la revista de Palafrugell convoquen el tercer premi d'articles periodístics Santi Massaguer. S'hi poden presentar treballs inèdits sobre la vila de Palafrugell o la zona de l'Empordanet amb temàtica lliure. El guardó és en memòria del periodista palafrugellenc Santi Massaguer, que va morir fa 4 anys.
I abans d'acabar, anem al temps, Martí Seguer.
Aquesta nit i matinada s'han fet notar les tempestes i els xàfecs intensos, i la nuvolositat continuarà molt compacta i seguiran els ruixats durant tota la jornada d'avui. Temperatures que no pujaran dels 20 graus, i el Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís per intensitat de pluja. Així que compte a la carretera o quan sortiu de casa, agafeu el paraigües. Divendres aquestes precipitacions ja van marxant, tot i que seguirem amb el cel força tapat.
Gràcies, Martí. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Com ens agrada fer aquest programa, perquè ens permet explicar-vos aquelles coses que passen a casa nostra i també al nostre petit país en aquest moment convuls. Ens permeten, dèiem, explicar-vos-ho en veu, com és el cas d'avui, per exemple, dels seus protagonistes i sempre en primera persona. I tot això és possible gràcies a la feina titànica que fan persones com en David Parreño, com en Dani Cortés, però també en Toni Selles, la Sílvia Pedret, en Gerard Tascalls, l'Eugènia Güell, l'Alba Lejide, en Pedro Ruiz, en Juli Pedrero, en Marc Clapés i en Pau Ponseti. Nosaltres tornarem demà a les 8 a través de Ràdio Capital, amb problemes tècnics, però som aquí al peu del canó. Que vagi bé.